Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Bon dia, com esteu? Benvingudes i benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dimarts, 22 de juliol, dia en què hem conegut que Esquerra Republicana i Junts es troben en un punt crític respecte al seu suport al govern de Pedro Sánchez, les seves demandes, amnistia per al procés, un sistema de finançament singular per Catalunya i l'oficialitat del català a la Unió Europea continuen sobre la taula i condicionen la legislatura. Aquestes negociacions no són per una investidura, sinó per mantenir la seva col·laboració amb l'executiu estatal, i tot apunta que els pròxims dies hi haurà reunions clau per resoldre-ho. I avui també hem conegut que les hospitalitzacions d'adolescents per depressió a Espanya s'han disparat més de 1.200% en les dues darreres dècades, segons un estudi de la Universitat Internacional de La Rioja. El treball analitza més de 9.800 ingressos de joves d'entre 11 a 18 anys entre l'any 2000 i el 2021 i constata que el nombre de casos ha passat de 173 a gairebé 1.800. 3 de cada 4 pacients van ser noies i la majoria de les hospitalitzacions van afectar adolescents d'entre 14 i 17 anys amb una edat mitjana de 16 anys que l'últim any de l'estudi tendia a baixar. I finalment, segons l'EMET, aquesta setmana Espanya experimentarà un alleujament tèrmic notable. Les temperatures poden situar-se fins a 10 graus per sota de la mitjana habitual entre dimecres i dissabte, sobretot al nord i centre peninsular. Aquest respir de la calor reduirà el risc d'onades extremes i d'incendis forestals, tot i que al sud del país les màximes continuaran sent pròpies de ple estiu.
Sempre els hi canto, no puc, tinc esplai!
I en el programa d'avui ens colarem en un esplai o casal d'estiu per veure com s'ho estan passant. També tindrem temps per anar a un cinema a la fresca i, a més, en clau feminista. I com hi anirem? Doncs ens plantejarem si fer-ho o no amb tren o amb transport públic. Un dels temes que avui també voldrem prendre el pols per veure si funciona igual, pitjor o millor que durant la temporada regular. I avui també recordarem i coneixerem cançons i paraules relacionades amb el 1993. Preparats? Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I ara passen 5 minuts a les 9 del matí i avui li volem demanar a la Núria Cartanyà de Tarragona Ràdio que ens faci una entrevista d'alçada. Voldríem tenir, doncs, una foto aèria de Tarragona, d'aquelles panoràmiques que es veu tota la ciutat, inclús a vista d'helicòpter, podríem dir, no? Com aquells edificis de Nova York, per exemple. Núria, això és possible? Teniu algun edifici que ens doni aquestes dimensions o directament un helicòpter? Bon dia.
Bon dia, no, sí, un dron, sí. Algo trobaríem, deixa'm pensar. Espera't, alguna terrassa d'altura. Mm-hmm. Sí. Sí, mira, em venen al cap de moment 3 propostes. Val. Com sempre.
Mira,
la primera, us proposo pujar al campanar de la catedral. Mm-hmm. I tenim 19 campanes. Mira, si pugem us puc presentar la capona, que és la campana insígnia, que pesa doncs més de 5.000 quilos.
Déu-n'hi-do.
El campanar de la catedral. Això serien 70 metres.
Mm-hmm.
Et serviria, no? 70
Home,
metres.
Home, és una alçada considerable, sí.
Bé. Després hi ha una torre més baixeta, la torre del Pretori, que està annexada al Cir Romà, forma part de tot aquest conjunt monumental de Tàrraco, i la gràcia és que és polivalent, ha estat polivalent al llarg de la història, ha servit d'escales d'accés, ha servit de palau reial a l'edat mitjana,
carai,
i en època franquista, i aquesta és la història més fosca, va,
sí,
servir de presó. La torre del Pretori, 35 metres només, però amb vistes a la ciutat i al mar.
Home, és una miqueta més, justament la meitat de l'altra opció, sí, que ens sonaves, però clar, que tingui vistes al mar jo crec que és un bon extra.
Sí. I com a tercera opció ens aniríem al vell mig de la Rambla Nova, que la Rambla Nova a Tarragona és com l'artèria principal de la ciutat, que dona mar i muntanya, per entendre'ns.
Sí.
I allà hi trobem un edifici mític construït l'any 1974, que és l'edifici Atlàntic, que era com una referència, el primer gratacels de Tarragona. Un bloc de vivendes, a més és de pisos. 20 pisos amb vivendes a cada planta, 68 metres. 68 metres l'any 74, això... picava fort, l'edifici Atlàntic. Per tant, recapitulem, eh? On voleu que vagi? Al campanar de la catedral, a la torre del Pretori o a l'edifici Atlàntic?
Molt bé, doncs com deia, 70 metres, 35 metres o 68 metres són les opcions, aquests tres emplaçaments que us donem per escollir a les xarxes de l'Obert per Vacances. D'aquí una estona, Núria, tornem a parlar amb tu i resolem aquest misteri. Gràcies, fins ara.
Fins ara, Manel.
Obert per Vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
I avui en el tema del dia ens endinsem en el món del cinema i amb una visió de present i futur. La Lynn López i la Gemma Morcillo són dues joves cineastes formades a l'Escola Catalana de Cinema i Televisió de Lleida. Han estat les guanyadores del concurs estatal Audi Future Stars amb els seus guions Antes de las 6, una proposta valenta amb crítica social i molta sensibilitat. El projecte es rodarà aquest estiu amb el suport del director Quique Maillo i ja té data d'estrena al Festival de Sant Sebastià, però per què us explico tot això? Doncs perquè jo crec que el millor de tot, com sempre a l'estiu, anem a buscar també els i les protagonistes de les nostres històries, i em sembla que les dues protagonistes avui ja estan amb l'Arnau Vilà de Emunt FM. Bon dia, com esteu?
Bon dia, Manel.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs escolta'm, Arnau, comencem, no? Perquè estan amb tu, com dèiem, les protagonistes.
Sí, i primer de tot, evidentment, abans de començar aquesta entrevista, els dono l'enhorabona per aquest reconeixement a la Gemma i la Lynn. Enhorabona.
Moltes gràcies.
I primer de tot, evidentment, suposo que s'ha de començar pel començament, i la primera pregunta és com va néixer aquesta idea de Antes de las 6, que és el vostre projecte guanyador.
Pues la idea va néixer doncs, al menjador de casa nostra, perquè les dues són companyes de pis, i mentre tenien que escollir una idea i mentre la Lynn estava dient idees, pluja d'idees, la Lynn estava tombada al sofà i jo, bueno, jo tinc una altra manera, jo donava voltes pel menjador. I res, se'm va ocórrer de, ostres, doncs podíem fer que una persona anés a no sé on...
Ah, clar, és que no volem fer spoiler.
Passes això, passes l'altre i mira, al final vam anar endavant amb aquesta idea i ens van seleccionar.
Sí.
Escolta'm, us volia preguntar, sense fer spoiler, lògicament que no l'heu fet, eh? Us heu parat just en el moment exacte per no fer aquest spoiler, però clar, tot parteix d'una situació aparentment molt quotidiana, no? Però al final també, doncs, que d'alguna manera també reflecteix una mica la vostra relació, no? Perquè sou companyes de pis, per tant també compartiu moltes situacions del dia a dia, no? D'aquesta part més quotidiana de la vida.
Sí, totalment. O sigui, al final nosaltres el que volíem explicar era una història que fos... O sigui, no és realista perquè està portada a l'extrem, perquè al cap i a la fi és una comèdia, però sí que és veritat que és una situació en què tots ens podem trobar, que és he d'arribar a un lloc abans de les 6 i la vida se me complica. I se me complica demasiado. D'acord? I llavors buscàvem pues, sortir d'aquesta quotidianitat, no? Perquè al protagonista li passa una cosa una mica fora de lo normal, però que impedeix que ell pugui arribar a aquest lloc abans de les 6.
Diguéssim que a vosaltres us ha passat això, aquesta situació, és a dir...
Uf, ojalà. Seria molt divertit, però no, ojalà és un marrón, el que li passa al protagonista és un marrón de cap a peus, però jo crec que seria molt divertit i crec que la Gemma i jo reaccionaríem de formes molt diferents a la situació. Jo crec que sí. Jo crec que tu faries com l'Enrique.
Pot ser.
Tu faries com el prota.
Semispoilers, saps? Semispoilers. Ara us explica, dic, perquè Antes de las 6 estem parlant sobre l'arribar tard o l'arribar a un lloc. Us ha passat algun cop abans d'arribar a l'Escola del Cinema, a l'Èxit, la qual vosaltres heu estat d'estudiants?
Bueno, ens ha passat avui. Havíem de ser aquí en una hora en concret i dic, Gemma, queden 20 minuts i no estem arribant. hem corregut una mica per arribar fins aquí.
Però heu arribat. Estem a l'hora i és perfecte. I us comentava que vosaltres sou alumnes de l'Èxit. Volia preguntar-vos quin pes ha tingut la formació en el naixement d'aquest projecte.
Doncs, primerament, a l'Èxit va ser on ens vam conèixer. I on almenys jo vaig començar, la Lynn tenia una miqueta més idea de com es feia un guió, com es dirigia i tot, perquè ja ho havia fet, ho portes fent des de molt petita, no?
Bueno, a ver, sí però no, enganyava a mis amigos para hacer cortos, però sí, al final mon pare tenia un videoclub, llavors és una cosa que m'ha amat des de molt petita, però sí que és veritat que volia estudiar cinema, i allà a l'escola va ser on vaig conèixer la Gemma.
Sí, jo fa 3 anys vaig decidir estudiar cinema i bueno, allà ens vam conèixer i si no hagués passat això no ens haguéssim conegut.
Sí, llavors res d'això hagués passat, no? I també el nostre director, el director de l'escola, el David Casals, també ha confiat molt en nosaltres i ens ha acompanyat molt durant el procés per a també poder presentar-nos i ens va animar molt a que ho féssim.
Creia molt en nosaltres, el David.
Sí.
Que això és importantíssim. És importantíssim que passi, lògicament, doncs que compteu amb la confiança també de les persones que teniu al vostre entorn. Jo us volia preguntar, perquè ara en aquesta presentació parlàvem justament d'aquest certamen estatal, que no és qualsevol cosa. Què veu sentir vosaltres també quan us van dir, quan us van anunciar, no sé si abans que ningú, és a dir, si hi va haver una prèvia que us van dir, escolta, sou les guanyadores d'aquest certamen. Com us veu sentir? Com veu rebre la notícia?
Clar, o sigui, a nosaltres primer ens diuen que som finalistes. Mm. I en aquell moment jo tenia un púlpito de que íbamos a ganar. No sé, perquè jo estava superemperrada de que ja hauria la possibilitat.
Les finales se ganen.
Sí, que a lo millor no, però jo, no sé, tenia com una bona sensació de que a lo millor podríem guanyar. Llavors, sortim finalistes. Jo miro a los ojos a Gemma, digo, Gemma, hay que ir al gimnasio que vamos a San Sebastián. Hay que ponerse las pilas. I llavors, bueno, jo estava netejant la casa i de repente me truqué el Quique Maillo. Y yo, no puede ser. Me dice, ¿sabes quién soy? Y yo, la tarjeta del hormiguero. Y no, súper simpático. Me ha dicho, pues sí, guanyat. Yo no me podía creer. Yo estaba tremolant. De fet, vaig trucar a mon pare. Y mon pare pensaba que me estaba dando un ataque de nervios. De que le ha pasado a la niña. Yo, no, papá, que hemos ganado. Que no me lo creo. Y me ha dicho, no le digas res a la Gemma, que la voy a trucar yo. Yo, sí, está muy rodante, no sé qué. Y llavors, te toquen a tu.
A mí. I bé, jo estava en cotxe, per meitat de Barcelona, barallant-me, saltejant cotxes, portant...
Com l'Enrique.
Rodatge, portant la directora al set, i res, em va trucar, vaig ficar els mans lliures, i la veritat que vaig estar... Vull dir, no podia reaccionar molt, i dic, estic aquí a Barcelona, nerviosa, intentant no xocar-me, i m'estan dient que he sigut guanyadora, i jo vaig estar bastant robot, no? Vale, gràcies. I ja quan va penjar, va sortir tota l'emoció de cop, ja vaig trucar al meu pare, li vaig trucar a la Linde, ostres...
No menos lo creemos.
Sí, hem estat bastant de temps sense creure'ns, sense fer-nos la idea de què havia passat.
Jo crec que a dia d'avui no ens ho creiem.
No, si no vingui el rodatge, no...
Encara no. Però bé, s'ha de disfrutar, s'ha de disfrutar.
Sí, sí.
En tot cas, a més, dius, Gemma, que la notícia et va agafar com anant a un lloc,
sí,
que diguéssim que és l'argument d'aquest curtmetratge, però quina reflexió voleu que li quedi a l'espectador un cop hagi vist el curtmetratge? És a dir, que acabi de veure i digui, mira, això em deixa aquesta reflexió de vida.
Jo crec que la reflexió de vida que volem amb aquest curt és saber parar, que a vegades correm tant que ja ni tan sols sabem on estem anant i a vegades hem de parar per veure, per disfrutar dels petits moments, per tornar a reconnectar amb el nostre nen interior i sobretot això, quedar-nos amb... hacernos valer, no deixar-nos pisar per los demás i que a vegades hem de ser una mica egoistes i ens hem de posar nosaltres per davant de tota la resta. Que a vegades sembla que vivim per a complir expectatives o per a complir somnis que a vegades ja no són ni nostres, que són heredats o que són imposats. I volem això, volem que la gent pari i gaudeixi.
Sí, com que ens perdem una miqueta, no?, de quin és el nostre objectiu de vida, no?, amb el dia a dia, pues, el perdem una mica, no?, d'anar a comprar, he de pagar les factures, no arribo a tal, i al final no et recordes, ostres, per què ets aquí, no?, quin és el teu objectiu, quin és... Què vols fer amb la teva vida?
Què és el que et fa feliç?
Sí, què és el que et fa feliç?
De fet, parlant justament d'aquest premi, heu estat guanyadores com a tàndem, com a parella. Jo volia que ens expliqueu també una mica com és treballar l'una amb l'altra i com acabeu doncs, fent match també en l'entorn laboral. Us enteneu bé?
Doncs la veritat és que sí, perquè el ser companyes de pis facilita molt la feina. Clar. Perquè llavors jo me despierto, faig toc-toc, Gemma.
Això, aquesta...
Gemma.
Ella ho veu molt bé, però quan tu t'aixeques, que et pica en la porta dient, s'ha de treballar.
5 minuts més.
No. Clar, mai s'ha fatat, llavors, allí, a l'hora de currar. Però no, o sigui, tot va començar perquè a segon d'èxit havíem de fer l'espot de Nadal i te presentaves en grup. Llavors, me vaig presentar amb la Gemma i ens va sortir l'oportunitat de codirigir. I vam codirigir.
Sí, sí.
I va sortir molt guai, ens va agradar molt l'experiència i llavors després estic fent uns altres curts, jo tenia el guió per una idea i li vaig dir que si volia col·laborar amb mi per a també pues, acabar de polir el guió i dirigir, vam dirigir Sopluig. I aquí dijimos, bueno, pues de cabeza, ¿no? Otra
sí.
vez.
Ja hem fet com una dinàmica, ¿no? De com treballa una, com treballa l'altra, i ens anem amoldant una o l'altra, ja sé, la Lin ja veu quan estic jo estressada, jo quan ella sí. està estressada, i...
El guai és que ens coneixem bastant, i llavors és fàcil veure quan has de tirar del carro o quan has de, pots deixar que et tirin, saps?
Perfecte. O sigui, diguéssim, n'hi ha hagut algun moment que haguéssiu tingut les dues una opinió i una l'altra i aquí com
moltes
com
vegades.
Heu decidit això?
Però, sobretot, els crèdits de Sopluig. Vam dirigir un curt que va ser supercomplicat perquè eren dos dies de rodatge, hi havia nenes petites de pel mig, era un tema complicat de tractar. Tot perfecte, arribem a edició. Tot perfecte també, muntem en un dia un curt de 20 minuts. Mm-hmm. O sigui, flipa.
Sí, sí.
Anem a escollir els crèdits, drama.
Què va passar?
Perquè les muntaven diferent, aquí no m'agrada...
No ens fiquem d'acord per fer els putos crèdits, tio.
La cosa més simple.
La cosa més simple.
A veure, sí que és veritat que tenim idees bastant dispars, però la nostra manera, bueno, fem com un judici, no? Bueno, un judici no... com si fossin comercials, ens intentem vendre la idea. A veure, com me la vens, no? Mira, jo opino que aquest pla ha de ser així perquè volem transmetre això, això. Vale, pues jo dic, mira, pues allò potser pues jo el faria així i ens comprem o ens venem idees.
I perdoneu la xafarderia directament, com es va resoldre aquesta crisi, entre cometes, dels crèdits?
Pues crec que va guanyar la Gemma. Va guanyar la Gemma i cada vegada que els veig dic, aquest horror és de la Gemma.
Mira, te'n recordes d'ella, eh?
Almenys sempre quedarà allí. En tot cas, una pregunta que m'han dit que us he de fer, perquè anireu al Festival de Sant Sebastià, com està el tema vestit? Ho tenim decidit, no?
Fatal, gràcies. Jo no tinc ni idea.
No, ni idea. La veritat que a mi la roba m'en dona igual, bastant igual, així que...
El que sempre es diu, no? Reciclar de les orles, d'alguna boda, alguna comunió...
Sí, jo crec que se reciclarà, perquè som... O sigui, que hem de sortir estudiants, som pobres. Llavors,
a veure, jo el que us dono com a idea, és que potser hi ha alguna botiga o algun creador local que potser us pot cedir roba i a canvi de que li porteu la seva roba a la desfilada, doncs us ajudeu, és un win-win entre els dos. Us deixa la roba, feu la foto i guanyeu els dos. Vosaltres no compreu roba i aquesta persona està sortint en una catifa vermella importantíssima.
Oye, poca broma,
caure.
Si voleu, podeu dir peticions de com voleu que sigui el vestit.
Com us agradaria? Digueu colors, estil...
Que me quede bien. Vale, que me quepa el culo.
Xuletes com Lady Gaga, no, eh?
No.
Ostres.
Sencillo, para toda la familia. Hòstia, pues és molt bona idea, no hi havia caigut.
Clar, doncs mira doneu una volteta per la zona comercial i a veure si us presten roba, que al final només ho feu servir per una estona, una foto i una miqueta de festa.
Però si som unes mindon, dic, ens deixarà roba, pensem.
Però ningú sap.
Mira,
fake it until you make it, tio.
Sí, és a dir, que al final tot pot passar i al final pot ser el principi de grans coses que us poden passar i que avui ens heu pogut venir a explicar també a l'Obert per Vacances. Per tant, moltes gràcies per donar-nos, no sé si ha sigut la primera entrevista, però una de les primeres entrevistes prèvies a recollir doncs, aquest premi, aquest reconeixement.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I gràcies, Arnau. Segueix-les de ben a prop, perquè
tant,
jo crec
Manel.
Que és el principi de moltes coses que han de venir.
I tant, Manel. Un plaer sempre estar amb tu.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Adéu.
Adéu.
L'entitat feminista Fem Sororitat de l'Escala inicia avui el cicle de cinema a la fresca d'estiu que comptarà amb dues projeccions acompanyades d'un debat posterior. Els films escollits són Arta, de l'anglès Tyler Perry, i Creatura, de la catalana Elena Martín. Dues pel·lícules de trama ben diferent que tracten temes universals del feminisme, com la bretxa laboral i de gènere, la manca d'un estat del benestar sòlid i la descoberta de la sexualitat.
Aquest dimarts a les 10 del vespre, la plaça Víctor Català de l'Escala es convertirà en un cinema a la fresca de la mà de Fem Sororitat. L'entitat feminista ha organitzat un cinefòrum obert a tothom per visualitzar i comentar la pel·lícula Arta, del cineasta anglès Tyler Perry. Protagonitzat per l'actriu Traci Henson, el film és un drama psicològic que posa sobre la taula les dificultats d'una mare soltera per tirar endavant la seva família, en un país sense un estat del benestar sòlid. Amb la filla malalta, sense seguretat social i ofegada per una feina precària, la protagonista es veu desbordada per un món que sembla indiferent a la seva existència, fet que la durà a prendre decisions a la desesperada. Un film que retrata una situació de vulnerabilitat social i administrativa cada vegada més present a la societat. Rosa Fayós forma part de l'entitat Fem Sororitat.
Realment és un tema molt interessant i que desgraciadament doncs, actual i no té estracte social, no té raça, no té país.
En aquest sentit, pel cicle d'estiu, Fem Sororitat ha buscat dues pel·lícules que tracten temes universals del feminisme que ens poden tocar de prop a tots i totes. L'objectiu és poder generar un debat posterior on tots els assistents puguin compartir experiències i opinions. L'entitat espera que el públic sigui divers per tal que el debat sigui més ric i reitera que l'activitat és oberta a tothom i no exclusiva per dones. El cicle de cinefòrums d'estiu de Fem Sororitat comptarà amb una segona sessió el 19 d'agost. Aquest cop es projectarà Creatura de la cineasta catalana Helena Martín.
Doncs gràcies, Ona Vilà, des de ràdio L'Escala. Ara falten 8 minuts per 9:45. Continuem a l'Obert per Vacances.
Sintonitza Obert per Vacances.
I com cada matí, continuem descobrint paraules habitables amb l'ajuda del TermCat. Avui anirem fins l'any 1993 per descobrir, per conèixer la paraula cinta adhesiva.
El diccionari TermCat.
40 anys, 40 paraules.
1993. Cinta adhesiva.
Tira, generalment de cel·lulosa o plàstic, adherent per un dels costats, que s'utilitza per enganxar paper, tela o altres materials.
Dolors Montes.
L'ús de denominacions genèriques en comptes de noms comercials és essencial per garantir la precisió, la neutralitat i la claredat en la comunicació, sobretot en contextos acadèmics, tècnics o institucionals. Els genèrics solen ser formes descriptives que permeten identificar els conceptes en qualsevol context, engloben tots els productes de característiques similars i eviten la promoció implícita de certes marques, alhora que també eviten possibles conflictes legals relacionats amb el mal ús que es pugui fer de marques comercials. És per tot això que l'any 1993, en el marc de l'elaboració d'un tríptic de material d'oficina, es va fixar la forma cinta adhesiva i també nota adhesiva i líquid corrector per evitar, si més no en contextos formals, perquè els contextos informals poden anar per una altra banda, els noms comercials Cello, Post-it i Tipex, ben coneguts de tots. Després s'han normalitzat molts altres noms genèrics com alternatives a marques. És el cas de carta de colors per a Pantone, beta adherent per a Velcro o ciclisme de sala per a spinning.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
La R3, la línia que va de l'Hospitalet de Llobregat fins la Tor de Querol, és una de les línies del sistema ferroviari català que dona més a parlar a causa de les constants incidències que s'hi troben els seus usuaris pels problemes d'una infraestructura que no para de donar problemes als passatgers. La R3 és una línia de via única, això fa que quan hi ha una petita incidència acabi afectant a tota la xarxa. Per solucionar i millorar la circulació, des de fa anys que es va posar sobre la taula el desdoblament d'aquesta línia. Al setembre del 2023 es va dur a terme el primer tall de la via, però entre la Garriga i Mollet. Va provocar malestar als usuaris de la línia pel mal servei alternatiu que es va oferir i al setembre d'aquest any s'inicia la segona fase de les obres i la R3 estarà tallada des de l'estació de Montcada Bifurcació fins a la Garriga. El problema és que les obres pel desdoblament arriben tard i ja s'han posposat en diverses ocasions. El tall es preveu que duri 16 mesos, el més llarg que ha fet Rodalies, quan en teoria les obres estaven previstes en 6 mesos i haurien d'haver començat els primers mesos d'aquest 2025. Per això avui tenim amb nosaltres el portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, en Marc Generes, que ja podem saludar. Bon dia, Marc, com estàs?
Hola, bon dia.
I gràcies. També ens acompanya des dels estudis del nou FM el nostre company, l'Andreu Jiménez. Bon dia, Andreu.
Hola, bon dia, Manel.
Doncs som-hi per conèixer també l'actualitat aquesta darrera hora, amb l'espera que comencin doncs, també aquestes actuacions a les vies. Marc, ja falta menys perquè comencin, com dèiem, aquestes obres del desdoblament del tram de la R3 entre l'estació de Montcada i la Garriga. Us mostreu satisfets perquè ja es posin en marxa o fins que no veieu ja que comencen a fer justament aquestes feines no us ho acabareu de creure?
No podem donar res per fet, però és que fins que no acabi l'obra, perquè realment els incompliments són constants. Aquesta obra ja porta retard, ja s'hauria d'haver acabat, hauria d'estar ja tot desdoblat aquests 18 quilòmetres i tot just es va fer un primer tall i un nyap que ens ha deixat en una situació pitjor que abans. I com que es va ajornant, es va endarrerint l'obra, ara sí, l'escenari és a final de setembre, però han anat canviant els plans constantment, no podem donar en absolut res per fet.
Amb això que ara parlàvem, Marc, un cop s'acabi fent aquest desdoblament de les vies, serà el final del gran problema que existeix en aquesta línia o encara calen més actuacions complementàries?
No, en absolut. Això és el desesperant, que no es pot complir, no compleixen amb el primer de cinc trams que s'han de fer de desdoblament. I això per fer el desdoblament només fins a Vic, que és la part crítica, i tothom, hi ha el consens de fa anys i dècades, que és la part crítica de desdoblar, perquè és on hi ha més freqüència i és que si no les incidències se'ns mengen. I això és el primer de cinc trams. I només n'hi ha un altre amb calendari i els altres tres no tenen calendari compromès. I això ens desespera, ho hem insistit a la Generalitat, i ara, mes de juliol, la Generalitat hauria d'estar presentant la segona part del pla de Rodalies vigent, que estem en aquest pla de 2020 a 2030, ja estem a la meitat, 2025. Hem passat 5 anys d'aquest pla i no s'ha desdoblat ni un quilòmetre de via dels 60 que s'han de fer en 5 anys. O sigui que per això l'escepticisme, són dades ben concretes, 5 anys de treballs, se suposa de treballs, però que no han estat efectius, i no s'ha desdoblat ni un quilòmetre, i no hi ha calendari per quan s'acaben aquests 60 quilòmetres. I això és impresentable per part del Ministeri, la Generalitat i tots els responsables.
Clar, de fet, dèiem ara a la presentació que Rodalies mai havia fet un tall parcial tan llarg durant tantes setmanes, durant tants mesos. Confieu que aquest tall acabi durant els 16 mesos que s'havien dit o justament per aquesta casuística podria ser que s'allargués més temps al previst?
Ostres, ens semblaria absolutament impresentable que s'allargués, perquè s'han curat tant amb salut. El projecte constructiu que ha firmat el constructor i Adif diu 3 mesos aquest tall, però ja d'entrada van dir 6. I ara els estem donant bo 6, perquè després van passar a ser 12 i ara n'han dit 16. O sigui que si a sobre ho allarguen, bueno, és que cal dimissions perquè és una mala gestió sostinguda. Llavors, més aviat el que s'hauria de fer, i ho hem reclamat des de sempre, reduir aquest termini, fer les obres més ràpid, intensament. És que són només 18 quilòmetres, això que us deia, el primer de 5 trams, i si ens fan suar tant un dels trams, què passarà? Com acabarà la línia? Es buidarà la línia d'usuaris si estem eternament amb talls monstruosos? Per tant, no entenem quina gestió més sense cap que es fa de Rodalies.
Marc, el secretari d'Estat de Mobilitat i Transports, José Antonio Santano Clavero, va afirmar que el 2030 estaran com a mínim en marxa totes les obres per desdoblar la línia. Tu veus factible això?
Es contradiuen ells mateixos els fets. De moment no s'ha complert cap termini, perquè als altres trams encara falta estudis informatius, projectes, etc. L'estudi informatiu de Vic a Centelles ja fa més d'un any de retard que hauria d'haver-se resolt les al·legacions que vam presentar. Per tant, no estan complint els terminis. I els altres tot just han arrencat els estudis. No hi ha cap fet que ens faci pensar que això es pugui complir. Per tant, ens sembla ser una promesa molt, molt, molt gratuïta que bueno, seria imprescindible que es complís, però clar, això cal posar un calendari, cal posar un compromís, cal posar un calendari amb dotacions, amb un seguiment que cada any es vagi validant si s'ha complert o no. I això no es fa. Es fa aquestes promeses sempre a futur, la pastanaga davant de l'asa i clar, així és que hi any passa, no? Un problema que empeny.
De fet, el secretari d'Estat de Mobilitat, José Antonio Santano Clavero, va afirmar que el 2030 estaran com a mínim en marxa totes les obres per desdoblar aquesta línia. És veritat que al final també hi ha hagut i estan havent canvis doncs, en el funcionament i també en els òrgans de direcció de Rodalies, que de fet coneixien fa pocs dies. No sé quina valoració en feu també de tots aquests canvis que estan havent també en la direcció d'aquest organisme.
Nosaltres, des del principi, vam dir aquí hi ha hagut, en totes aquestes dècades, una negligència, directament, una negligència tècnica, perquè hi ha un conveni, no? Hi ha un consens social que hi ha hagut masses dècades de desinversió a Rodalies per una mentalitat, una mala estratègia d'apostar a l'AVE en lloc de Rodalies, etcètera, etcètera, no s'ha invertit. Això és un consens. Però això respon més a un model polític, eh? I molta gent va participar d'aquest discurs eufòric de l'AVE. Però és que no només va ser això, que no es va invertir i, per tant, Rodalies no ha fet l'evolució acompanyant l'increment de mobilitat de la societat. Això seria un problema, però és que el problema és doble. No només no s'ha fet això, sinó que es va desatendre el manteniment. I, per tant, en lloc de mantenir-se almenys, va anar enrere. Rodalies està pitjor que fa 20 anys i acumula problemes crònics, que els veiem cada dia, coses que peten, que deixen de funcionar. I aquí és on hi ha una negligència. Ho hem dit, tots fem aquesta diagnosi i aquí no passa res, no? Per tant, que hi hagin renovacions, que hi hagi doncs un reforç dels òrgans directius, etc., posant més gent, posant organismes tècnics, etc., a priori és positiu, sense conèixer, evidentment, sense poder valorar les persones i els equips, però a priori és positiu. Però és que és tard, és que és tard. Hem passat cinc anys de pla de Rodalies sense resultats. Per tant, anem a un ritme tortuga. És una mica... A l'R3 ho veiem. L'R3, a part de la fiabilitat, té un problema que és lentíssim, no és competitiu. La velocitat comercial, l'efectiva del desplaçament d'estació a estació sense retards és de 40 km/h. És impensable, és absolutament lentíssim. Doncs la inversió que estan fent ressalten molt. Hi ha 200 milions d'euros invertits en marxa a l'R3, sí, però s'estan allargant 5 anys, per tant, acaben sent 40 milions l'any. No és la inversió que necessita l'R3 per posar-se al dia, és que s'hauria de triplicar els esforços. I no veiem aquesta capacitat de reacció ni que la Generalitat ho exigeixi amb la força suficient.
Manel... Marc, un dels altres aspectes a valorar són els serveis alternatius per carretera. Què us semblen les diferents opcions que ha plantejat Renfe?
Ostres, ens ha descol·locat molt, perquè realment el pla alternatiu, el primer tall el vam treballar molt, ens vam anticipar, vam fer propostes de que hi haguessin aquests busos directes, de l'objectiu que és una línia, com us deia, ja tan lenta que el que no pot ser és que haver de fer el trasbàs al bus allargui enormement el recorregut. Si allarga inevitablement, ha de ser molt petit i s'ha de dissenyar perquè els temps incrementin molt poc. I d'aquí va venir aquells busos directes des de Centelles, des de la Garriga. L'esquema va estar bé, a base de treballar-lo va estar bé, però va fallar operativament, diverses coses, el tram desconnectat de dalt va quedar amb trens que no funcionaven i no podien fer el manteniment. Bueno, van fallar moltes coses. I ara, plantejar-me el segon tall de dir, vale, s'ha de prendre tots els errors, fer un esquema similar, però corregint totes les disfuncions. I així va ser. El gener es va fer, el Ministeri va fer una primera sessió pública amb ajuntaments i entitats parlant de 12 mesos de tall i un pla que sonava bé. El juny van concretar, van donar la mala notícia d'allargar a 16 mesos, però van concretar el pla i estava doncs, previst tot un esforç per evitar que ens penalitzi. I ara, el juliol, al cap de menys d'un mes d'haver fet aquesta presentació a bombo i plateret, Renfe es despenja reduint a la meitat o quasi la inversió per fer aquest pat. I, per tant, estem desconcertats. I demà, justament, tenim reunió. De nou, ens han convocat una reunió telemàtica que espero que ens expliquin, bueno, un enèsim pla que no sé si serà el definitiu, perquè d'aquí a setembre encara tenen ocasió de canviar-lo. Estàvem contents que anàvem amb anticipació, que anàvem amb temps, que és una cosa que vam reclamar sempre, i s'està gastant el temps amb canvis de plans.
Doncs veurem com evoluciona també, com avança i si finalment al setembre, com dèiem al principi, doncs comencen també aquestes actuacions i si es compleixen sobretot aquests plaços que permetran d'alguna manera doncs recuperar una mica doncs també aquesta normalitat, aquesta línia, tot i que com ens deia el Marc Generes, és només una de les actuacions que caldran doncs per aconseguir aquest resultat final tan esperat també. Marc Generes, gràcies per passar avui per l'Obert per Vacances.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia. I gràcies també, Andreu. Fins al proper dia. Que vagi bé.
Fins al proper dia.
I és el moment de seguir descobrint veus indispensables a aquest podcast que estem estrenant a l'Obert per Vacances, però que a partir de la tardor podreu trobar íntegre a la xarxa Més. El fet d'estar casada amb Carla Riba no va ser cap obstacle per la trajectòria literària de Clementina Arderiu, ans del contrari. Fou un gran company i un bon impuls també per tota la seva trajectòria.
Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Clementina Arderiu, veus indispensables.
1912, Jocs Florals de l'agrupació excursionista Déu i Pàtria. Clementina Arderiu és guardonada i recull la flor natural. Allí coneix el seu marit, Carla Riba, un dels grans poetes del nostre temps que posa nom al preuat premi Carla Riba de Poesia. Podríem pensar que Clementina Arderiu va viure a l'ombra del seu marit, però res més lluny de la realitat. Va ser una dona absolutament independent, poèticament parlant, i ens en va deixar testimoni escrit en el seu segon llibre, L'Alta Llibertat, publicat el 1920, concretament en el poema Cançó de la vella confiança, que en recita Rosa Ardit.
A l'amat he donades totes les claus, jo tinc les seves i fem les paus. Però resta una cambra al fons del fons, on entrar no podríem ni breus segons. Tantes forces ocultes, tants pensaments, allà dins són escàpols a tots moments. Bé seria debades sutjar-hi un poc, l'aldarull colpiria més que no un roc. Contentem-nos d'una ombra o d'un ressò, que ell es dugui els seus comptes com els duc jo. Som molt amics, jo t'ho explico tot, no? I comentem tot, però aquí cadascú amb el seu estil i la seva poesia. Entens? Vull dir que està molt bé aquest cançó de la vella confiança, no?
Sí, sí, una absolutament independent, en molts sentits, però poèticament, evidentment, no està lligada a Carla Riba, sinó que té la seva pròpia personalitat. Sí. Com molt bé tu has dit, Animes.
Cançons i elegies és el seu primer llibre, publicat l'any 1916, on hi trobem la compilació dels textos escrits des de 1913. 4 anys més tard arribava L'Alta Llibertat, un recull de 35 poemes on Clementina es mostra en plenitud, amb un llenguatge acurat i ple de musicalitat, un dels trets més característics de la seva poesia, i on també veiem la influència d'en Josep Carner. Amb en Carla Riba compartia opinions, eren companys de professió, però no tant en qüestió d'influències.
Rosa Ardit.
Ells es donaven suport l'un a l'altre i es comentaven i a veure, molta gent de la que jo conec que escriu, com és natural i evident, té algú que és més amic on, i no ha de ser necessàriament de la família, no, un altre poeta, un altre novel·lista, un altre assagista, el que sigui, amb el qual comentes la teva obra i perquè algú abans de publicar digui et faci veure, doncs, bueno, el que pots millorar i el que pots treure, no? Llavors ells tenien les seves converses. La influència del Carla Riba, no. Es diu també que té influència d'en Josep Carner, que pensa ella escriu en l'època, entre l'època del noucentisme i de la poesia postsimbolista. Llavors, del Carner diuen que li ve el fet de tenir moltes composicions de poemes amb l'estructura de la cançó, com també en Carner. Però el cas és que ella sempre havia llegit molt i li agradava molt la poesia popular. Llavors, doncs, aquesta, ja penso que això li ve, el fet de la cançó, de l'estructura aquesta, li ve de la poesia popular, que compta, perquè ella, amb la seva formació musical, alta formació musical, doncs la musicalitat en la llengua la mira molt, la té molt treballada, no la mira, la té molt treballada, diguem-ho millor, no? La treballa molt, aplica un gran rigor en la musicalitat de les paraules, dels versos, dels versos. I, per tant, doncs, no només escriu amb cançó, perquè, per exemple, hi ha un poema del primer llibre, Cançons i elegies, que està molt bé, que es diu Anacreòntica, perquè és l'estructura del poeta grec Anacreont, per exemple, no? Vull dir que sí, que una mica, no dic que no, però vaja, tenia la seva pròpia personalitat, això per una banda. També deia en algun moment si Maragall, perquè hi ha un poema, que hi ha algun vers, però vaja, això ja no tant, no? Això ja queda molt... Bueno, però de Carner sí que diuen, per exemple, doncs Carner.
Veus indispensables aquest estiu a l'Obert per Vacances i a partir de la tardor a la xarxa Més. Cada segon dissabte de juliol, Caldes de Montbui celebra l'Escaldàrium, una festa única que combina foc, aigua i música en directe per representar i narrar de manera simbòlica l'origen termal del municipi. Més de 30 anys d'història han fet d'aquesta celebració una cita imprescindible de l'estiu que avui recordem i recollim al Tradicions de l'Obert per Vacances.
Que la nit envaeixi el món.
Són les paraules que a la mitjanit de cada segon dissabte de juliol donen l'inici a la festa més genuïna de Caldes de Montbui, l'Escaldàrium. Fa més de 3 dècades que aquestes paraules fan que el foc arribi a la plaça per donar inici a la llegenda que explica el sorgiment de l'aigua termal a partir de la lluita entre el bé i el mal, entre el foc i l'aigua. En una festa que no és ni un correfoc ni un correaigua, sinó la barreja de les dues coses amb música en directe i carregada de simbolisme, que arrenca amb l'arribada del foc i les bruixes a la plaça de la Font del Lleó. Arenia Díaz és sotsdirectora de l'Escaldàrium.
Perquè a nivell històric a Caldes hi va haver-hi molta persecució i van penjar moltes dones acusades de bruixeria, i en aquest cas es van aconseguir trobar noms de 13 dones acusades de bruixeria i per això tenim aquest personatge. I també hi ha l'Esbirro, que al final va sorgir d'acompanyar les bruixes durant la festa per ajudar-les a obrir i a fer espai, i llavors bueno, una mica tota aquesta part més fictícia.
Amb elles i les primeres espurnes de foc, el públic embogeix de valent, però les forces del cel contraataquen amb la primera de les 3 tempestes. La lluita entre el bé i el mal es desenvolupa amb 9 danses, 6 de foc i 3 d'aigua. Ramon Soler és el compositor de les músiques i el director de l'orquestra del Foc i l'Aigua.
Doncs en realitat no és que hi hagi uns trets definitoris comuns entre les danses de foc i les d'aigua. Les 10 danses de l'Escaldàrium guarden, això sí, uns trets comuns, que estan pensats per ser ballats, saltats, cantats en una plaça sota el foc, sota l'aigua, amb un clima d'eufòria, ritmes molt ballables i melodies molt cantables i amb un punt tradicional, no? Que és, en alguns casos és més, té un pes més gran la tradició mediterrània, d'altres vegades la tradició celta, i de vegades és una combinació de totes dues.
El temps ha fet que hi hagi cançons que siguin autèntics himnes. Magda Creus és la coordinadora de la festa.
La invocació, perquè és la melodia que ha acabat sent una mica l'himne de l'Escaldàrium, és un gran moment. No, però després també hi ha el bram de la Quimera, que és el moment més solemne de tota la festa. De fet, em consta que és tan solemne que hi ha gent que fins i tot ha entrat a l'altar en el seu casament amb aquesta melodia. I la plaça fa un silenci brutal i de cop i volta embogeix a la tercera encesa de la godra, que haig de dir que és espectacular, i ruixa de foc a tota la plaça.
La música casa amb els moments culminants del foc a la plaça.
Al final la clau és que tothom ens coneixem les músiques i són la base per saber quan s'encenen els elements pirotècnics. En aquest cas els diables fem molts assajos per aprendre les danses i poder encendre correctament el moment que toca, i aquest fet d'encendre la majoria d'elements de forma elèctrica encara ho millora més perquè ho quadrem amb els tempos. En alguns moments també la música s'adapta en el nostre moment de diables. Si cal allargar més trossos o escurçar-los, està en el cas perquè quedi tot bastant coordinat. Per tant, la comunicació també va com a la inversa.
L'aigua ha anat vestint el seu imaginari amb el pas dels anys, i el 2019 es va estrenar l'Hidra, la bèstia d'aigua dels bombers voluntaris de Caldes, que se suma a les arpies i els elements dels diables que només apareixen aquest dia de l'any.
Llavors, a nivell d'artilugis, tenim 2 estructures. La primera és el pali, que representa o figura la porta a l'infern, on després surt la nostra bèstia, la godra, i després hi ha el ceptre de foc, que és així el que seria l'estructura en format de paraigües gran, que seria una arma infernal.
Llavors, tot això que he comentat són elements únics de l'Escaldarium.
La música va evolucionar sobretot els primers anys de la festa fins l'edició del primer CD l'any 2000. Des d'aleshores s'ha adaptat.
A partir de llavors, la música de l'Escaldarium ha anat evolucionant en funció de les evolucions que han anat incorporant els diables principalment en les danses de foc. Perquè les d'aigua s'han anat mantenint igual, però les de foc sí que ha evolucionat molt la pirotècnia, s'han anat incorporant nous ginys.
I com ha evolucionat l'espectacle? Doncs l'espectacle, evidentment, ha evolucionat en públic. En els darrers 12 o 15 anys, l'evolució, la crescuda de públic ha sigut espectacular. Però això, jo crec que això ha fet també que la festa evolucionés sobretot en compromís, en responsabilitat, en respecte, en seguretat, en professionalitat, en quantitat i qualitat de l'aigua i en pirotècnia, sobretot en quadrar els temps de la pirotècnia i la música, en afegir més gins pirotècnics, més varietat, més colors.
El 2010 es va incorporar el repicó, la desena cançó de l'Escaldarium, que no és ni una dansa de foc ni una dansa d'aigua, sinó que Ramon Soler la va pensar com un bis. Es toca quan s'acaba la festa i és la catarsi de les tres potes que l'han fet possible, ja que diables, bombers i tabalers van a primera fila de l'escenari per celebrar una nova edició de l'Escaldarium i aquest nou empat entre el cel i l'infern, amb el naixement d'aquesta aigua que cura, l'aigua termal. Tot i haver-hi milers de persones a la plaça, els qui fan possible la festa ho viuen com un moment íntim de connexió entre foc, aigua i música.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
Ara mateix, 11 minuts per arribar a les 10, continuem a l'Obert per Vacances. És el moment de descobrir la nostra cançó de l'estiu. És la teva hora aquesta, Júlia Llanes, bon dia, com estàs?
Bon dia, però avui no estic sola.
Ha entrat el Sergi.
Entra't aquí López per veure si podem boicotejar des de dins.
Pensava que havies vingut a veure si passava alguna cosa a la primera hora que no passava a la segona.
He d'aprofitar qualsevol error aquí per agafar avantatge.
Per moure la fitxa, no?, i avançar una mica.
No, que la Júlia ve avui amb xitxa.
Jo he de dir que jo he escoltat que la teva té preferències avui, eh?
Sí?
És que la meva és molt bona, també.
Han passat coses.
Però jo no sóc tan influent, per tant, perquè amb mi no has negociat absolutament ningú tipus de trampa.
Amb tu no puc.
Clar, amb mi no pots directament, amb mi no pots directament. És cert també que la Júlia Llanes entra sempre amb una jaqueta a aquest estudi. Fa tan fred realment o és més mite, això?
O fa fresca.
A veure, fa fred. A part de que jo sóc fredolica, fa fred. Vull dir, hi ha un mix aquí de factors que, clar...
Que tot suma. A veure, correcte. Estem a l'any 1993. Per si algú ens escolta avui per primera vegada en aquest estiu, podria ser.
Tot pot ser en aquesta vida.
Cada dia proposem dues cançons d'un any concret que va lligat a la paraula habitable, que avui és cinta adhesiva.
No celo.
Molt bé, no celo. Cinta adhesiva. Per tant, l'any 1993, que va ser quan vaig néixer jo. És a dir, només coses bones van passar aquell any.
Any gran.
Un any important. Per tant, Júlia, quina és la cançó que ens portes avui o dona'ns pistes a la cançó que ens portes avui?
A veure, jo he dit que aquesta cançó potser... Sí? La nostra generació, Sergi, no sé jo si la coneixerà. Perquè jo crec que és la generació més dels nostres pares, coses així, rotllo millennials, generació...
Hi ha pares que els hi passen el gust musical als fills.
Correcte.
Sí.
Clar,
sí,
jo
sí.
Aquesta cançó l'escoltava al cotxe, però no a la ràdio, sinó que ma mare tenia el típico CD on descarregava les cançons i la ficava, i aquesta cançó la recordo per això.
Aquests CDs sí que me'n recordo, en plan que posaves allà amb retolador, en plan cançons, estiu, no sé quantos.
Aquest tal qual.
Boníssim.
Júlia, treu el CD de la guantera.
Total. Us en recordeu com uns estoigs que guardaven aquests discos amb cremallera, que era com un estoig i anaven allà tots aquests CDs guardats.
Exactament. Pues aquest és un tema un poco tecno. No és el meu rotllo, però aquesta sí que ha dit que, com tinc un record nostàlgic, pues m'agraden.
Val, per això l'has escollit, eh?
Exacte. I és d'un grup alemany, que es diu Snap. No sé si us sonarà.
Així de primeres no. Però la cançó és veritat que l'altre dia me la vas posar i quan l'escoltes...
Et sona, et recorda. Però sí que és veritat que potser no és... És el que et dic, les nostres generacions potser no tant, però val, les nostres pares segurament
sí que conec. El 93 sí que va ser un hit de l'estiu.
Va ser un hit, ser un hit, perquè de fet vaig tenir aquesta conversa ahir a la nit amb els meus pares i ells em deien que ells entraven a la discoteca i la primera cançó que escoltaven i tum, bum, bum, a totes.
És a dir, que va ser una cançó que va marcar aquella generació, aquell
correcte,
estiu.
Correcte, aquella època. Estiu.
La teva cançó no sé si ho fa això, Sergi.
La meva cançó és ideal.
Sí, però la posaven a les discoteques o no realment?
Jo crec que sí, és un rotllete més romàntic, més lent.
L'últim que va dir algú més romàntic, més lent, va ser la de Romina i Albano.
I com va acabar?
I com va acabar allò? I com va acabar lo de Romina i Albano? Però bueno, ens creurem que és una cançó romàntica una mica d'aquest rotllo, no?
Sí,
una mica més íntim, no? Podríem dir més íntim.
Sí, però jo crec que la teva a les discoteques ho veig complicat. No és una cançó que jo posaria a les discoteques, la teva.
Hi ha cançons d'aquest estil que sí que sonen a les discoteques així més paradetes.
A quina discoteca? Discoteques paradetes com a concepte...
No, discoteques paradetes no. Cançons més paradetes, més romanticones...
Home, potser en un, no ho sé, en un restaurant, potser...
Que poc us agrada l'ambient.
Una discoteca, una cançó paradeta, una balada... Quina discoteca? És que potser estem posant com a discoteca un bar de Benidorm. Saps què et vull dir? És a dir, que potser no és el concepte de discoteca.
Li diuen discoteca qualsevol cosa.
Clar, clar, clar.
A veure, però la discoteca vas més a ballar d'una altra manera, crec jo.
Doncs, bueno, escoltem la de la Júlia, a veure si...
Val, i a la següent hora ja ens posem amb la teva, és el que ens volies venir a dir.
Ah, ben...
En plan, no ho feu dues vegades, en plan, fem cada cosa al seu lloc i al seu ordre, no?
Exacte.
Val, molt
perdó,
bé.
Perdó, a veure...
No li traiem importància a la Júlia, que ens perdona que ens som el mal.
I és que la meva, jo estic molt contenta, i més igual el que em digueu, jo sortiré d'aquí feliç i contenta, perquè a mi m'encanta.
Doncs escolta, anem a escoltar-la, aquesta cançó, aquest èxit que ens porta justament a record també de les cançons d'estiu, que podíem escoltar, perquè no, amb els nostres pares, amb els nostres tiets, amb els nostres avis també podria ser, perquè hi ha avis que també són
molt actuals.
Doncs amb aquesta cançó arribarem a les 10, notícies, tornem, i després, Sergi, has de tornar amb la teva cançó.
Tenim el llistó ben alt, eh?
Exacte, aquesta cançó que sona a les discoteques més tranquil·letes, que és romàntica.
Això, error meu dir-ho, perquè ara estarà tot...
És que ara, clar, ja la trampa, abans te la posaves una mica abans de les 10, ara ja, a les 9 ja tenim la trampa posada a punt,
saps? Ha sigut culpa
teva.
Jo només et dic que escoltis això, Rhythm is a Dancer, és un himne.
Molt bé, doncs amb aquest himne arribem a les 10, notícies, i tornem, no marxeu, fins ara mateix.